Bon dia, són les dues. L'enfrontament entre la Conselleria d'Educació i els sindicats manté el risc d'un inici de curs mogut.
Hem d'arribar a un acord abans de l'inici de curs, pel bé de la comunitat educativa. Proposem punt d'inflexió amb la resta de sindicats del país. Proposem un acord amb les millors condicions possibles amb la situació en què ens trobem.
És inadmissible que no es vulgui o que no es faci un esforç per part del govern de la Generalitat, perquè ja no només parlem del Departament d'Educació, perquè l'entrada de més professionals, de més docents en el centre, sigui tant en les escoles de primària com a les escoles de secundària.
Són el conseller Josep González Cambray i la portaveu del sindicat USTEC Estès, Yolanda Segura. Falta just un mes per començar les classes i els posicionaments no es mouen. El departament no fa una nova oferta i els sindicats mantenen la vaga del 7 de setembre.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez.
Tenim més titulars d'aquest diumenge. Mònica Aguilar, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol avança a demà la reunió amb les comunitats autònomes per resoldre dubtes sobre les mesures d'estalvi energètic.
N'ha avançat un dia la data i n'ha pujat el nivell. En comptes de ser una reunió tècnica, serà una trobada al màxim nivell polític amb dues ministres i els consellers de les comunitats autònomes.
Un incendi a Sant Adrià de Besòs fa desallotjar una seixantena de persones.
El foc ja està apagat i hi ha 6 persones ferides lleus, però cap de greu. Els veïns no han pogut tornar perquè s'està analitzant la seguretat de l'edifici.
Els esports, el Barça disputa aquesta tarda el trofeu Joan Gamper contra el Pumas mexicà.
Ho farà a les 8 en un dels trofeus Joan Gamper més il·lusionants dels últims anys. Abans, però, l'equip es presentarà davant l'afició, també pendents del futur de Marcos Alonso, lateral, i no va disputar el partit amb el Chelsea, pendent de resoldre el seu futur, i encara en clau Mercato ja és oficial. El porter Neto s'ha desvinculat del Barça i ha fitxat pel Bournemouth anglès.
I en marxa des de fa 2 minuts la cursa de MotoGP del Gran Premi de la Gran Bretanya.
Amb Aleix Espargaró, que finalment podrà córrer la cursa després de la caiguda d'ahir des de Silverstone. Quim Salvador.
Primera de les 20 voltes que s'han de completar en aquesta cursa de MotoGP. Lidera des de la pole Joan Zarco, seguit pel líder del campionat Fabio Quartararo, que haurà de complir una volta llarga de paralització. Alec Rins és cinquè, Aleix Espargaró sisè, infiltrat amb els gèssics després de la duríssima caiguda que va tenir als entrenaments d'ahir.
I últim titular pel temps, perquè es manté la calor intensa de ple estiu, però amb noves tempestes aquesta tarda en alguns punts. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia, sí, la calor és intensa ara mateix i sobretot amb xafogó molt pesada a la costa i al prelitoral, un ambient de canícula amb màximes que es mouran entre els 32 i 37 graus. Malgrat tot, aquesta tarda es tornaran a repetir els xàfecs i les tempestes en algunes zones del país. Cauran a punts del Pirineu, Prepirineu, Interior, els Ports i Nord-est, i poden ser forts i han acompanyats de pedra o calamarsa. Fins i tot no es descarta que algun ruixat arribi entre trams de la costa entre Barcelona i Girona, això sí, de forma més feble i testimonial. La propera setmana seguirem amb la mateixa dinàmica de calor intensa i xàfecs de tarda a zones de l'interior i del Pirineu.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Falta un mes per l'inici del curs escolar i l'enfrontament entre el conseller d'Educació i els sindicats de docents no dona senyals de millora. Avui, Josep González Cambray els ha tornat a demanar que s'avinguin a l'última proposta que els va fer, però mestres i professors insisteixen que és inacceptable. Així, si cap de les dues parts baixa del burro, d'aquí a just un mes, el 7 de setembre, hi tornarà a haver vaga de professors, Judit Vila.
González Cambray demana als sindicats educatius que moguin fitxa, tot i que no els fa cap proposta nova. El conseller manté l'oferta de reduir l'hora lectiva, que suposa que els mestres facin una hora menys de classe com abans de les retallades, i han incorporat també 1.400 professionals, però només si s'arriba a un acord abans de l'inici del curs. En una entrevista a la CNN, el conseller ha demanat als sindicats que facin un punt d'inflexió per arribar a un acord.
Quan hem fet 6 vol dir que la següent era millor que l'anterior, i a la darrera hi havia la reducció, ja, perquè això encara està sobre la taula, hi ha la reducció de l'hora lectiva a les escoles pel curs vinent, i això implica 1.400 mestres més al sistema educatiu. Si aquesta tarda els sindicats diuen per unanimitat que donem resposta i que signem un acord, incorporem pel curs vinent 1.400 mestres més al sistema educatiu.
Els sindicats, però, ja diuen que no. Expliquen a RAC1 que no poden signar un acord que només beneficiaria l'educació primària. També li retreuen a Cambray que condicioni la contractació de més professors al seu suport, quan en altres aspectes ha tirat pel dret. N'ha parlat a RAC1 la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
Poden tirar endavant aquesta mesura, si volen, eh? Perquè bé han tirat a l'ordre del calendari endavant sense l'acord i l'aprovació de la part social ni de la comunitat educativa. Ens imposaran uns currículums que tampoc els, ens agrada a ningú. No agraden aquests currículums, no agraden tampoc a la societat i moltes altres mesures que les han tirat endavant sense que nosaltres hi haguéssim estat d'acord. Per tant, si es consideren tan positiu que ho tirin endavant, nosaltres no que no ho signarem, això.
Mestres i professors no tanquen del tot la porta a arribar a un acord per recuperar progressivament les condicions que tenien abans de les retallades. Això sí, perquè passi, demanen a la conselleria que faci propostes noves. Ho ha dit a RAC1 la responsable d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Mirna Iachabàs.
El conseller Cambray no ha fet cap proposta nova, no s'ha apropat a les nostres peticions i mentre no ho faci no podrem avançar, però en tot cas, si ho fa, estarem encantats de negociar-ho i d'intentar arribar a un acord.
Si no hi ha cap pas endavant per part del departament, expliquen que mantindran la vaga que hi ha convocada pel dimecres 7 de setembre, el primer dia de classes a secundària i dos dies després de l'inici del curs a infantil i primària.
RAC 1 migdia.
I el govern espanyol ha avançat a demà la reunió amb les comunitats autònomes per analitzar els detalls i resoldre dubtes sobre les mesures d'estalvi energètic que es posaran en marxa a partir de dimecres. La trobada s'havia de fer dimarts i havia de ser una reunió tècnica, però finalment s'ha convocat com a conferència sectorial. Es farà en format telemàtic i assistiran la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Rivera, i la d'Indústria, Reyes Maroto, i els consellers responsables d'Energia, Turisme i Comerç de les comunitats autònomes. La ministra Rivera ha aprofitat l'anunci per remarcar que l'objectiu de la reunió és resoldre dubtes i explicar que el decret dona prou marge per poder aplicar les mesures en qualsevol sector.
El propio decreto ley incorpora expresamente la necesidad de flexibilizar estas condiciones en aquellas circunstancias en las que la protección de los trabajadores y las condiciones específicas de trabajo exijan una temperatura distinta. Por eso no valen excusas, no valen excusas de incomprensión, de incumplimiento, de falta de conocimiento, de dudas.
La convocatòria del que és el màxim òrgan de cooperació entre el govern espanyol i les comunitats arriba després de dies de crítiques. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha estat una de les més dures, tot i que la Generalitat i el govern basc també s'han queixat. La mesura estrella d'aquest pla del govern espanyol és la limitació de l'aire condicionat als 27 graus. D'aquesta manera es vol reduir el consum energètic i fer front a la crisi que planteja a tota Europa el tall de subministrament del gas rus. La preocupació, però, per l'augment dels costos de l'energia fa temps que ha entrat a les cases. Ho demostra el boom de la demanda de plaques solars que ara mateix fa que a Catalunya hi hagi llista d'espera per aconseguir-la, Sergi Molera.
Normalment, un cop signat el contracte, es tarda un mes a posar les plaques solars. Ara, a causa de l'escassetat dels materials, aquest procés es pot allargar fins a 3 o 4 mesos. Per evitar això, algunes empreses s'han vist obligades a acumular material per poder donar resposta a la demanda, que no para de créixer. Ho han explicat a RAC1 el CEO de Solideo, Rafa Reyes, i el responsable tècnic de Somsol, Gabriel García.
El que estem fent és acopiar, tenir un gran estoc, perquè no tenim garanties de que quan fem la següent comanda que arribi el dia que toca.
Les plaques d'entrega de la instal·lació fotovoltaica potser es poden allargar tranquil·lament 3 mesos. A dates d'avui dia estem rebent material que potser vam demanar al febrer o al març.
L'escassetat de materials també ha afectat els preus de les instal·lacions. Segons Somsol, posar plaques solars costa un 10% més ara que fa un any. I a sobre, també hi ha llista d'espera per rebre les ajudes. Ho ha explicat a RAC1 el cap de l'àrea d'energies renovables de l'Institut Català d'Energia, Francesc Vidal.
Tenim més demanda de subvencions que no el pressupost disponible. Per tant, les noves sol·licituds de subvenció que estan entren en llista d'espera amb la previsió de que es pogués fer una ampliació futur d'aquest pressupost.
L'increment de l'interès per posar plaques solars no ha parat de créixer i, segons l'Institut Català d'Energia, durant el primer trimestre d'aquest any ja s'han fet gairebé la meitat d'instal·lacions que durant tot l'any passat i respecte a 2008 s'han multiplicat per 30 el nombre d'instal·lacions, de 450 a 13.000.
I la inflació disparada també afecta l'alimentació. Segons l'OCU, l'encariment d'aliments bàsics com la llet, l'oli, la carn i el peix implicarà un augment de la despesa familiar de 830 euros al cap de l'any. I això no només pot ser dolent per la butxaca, sinó també per la salut. Els nutricionistes es mostren preocupats per l'empitjorament dels hàbits alimentaris que se'n pot derivar.
La pujada dels preus dels aliments provoca que se'n comprin de més barats i alhora de menys qualitat. Els experts creuen que a la llarga això afectarà la salut de les persones. N'ha parlat a RAC1 la presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, Roser Martí, que explica que cal posar el fre i mirar millor què mengem i combinar-ho també amb més activitat física.
Aquests infants que tenen aquestes tasses d'excés de pes, quan tindran 60-70 anys, la qualitat de vida que tindran no serà la mateixa que la d'un adult d'avui en dia. Per tant, hem de posar una mica de fre i hem de mirar més del que mengem, com ho mengem, quan ho mengem, de fer activitat física, d'evitar moltes estones davant de les pantalles, davant de les tablets, de la televisió.
Una recomanació que traslladen des del col·legi és incorporar a la dieta més proteïna vegetal amb aliments com, per exemple, els llegums, que tenen més proteïna, fibra i vitamines, i, a més, són més econòmics i respectuosos amb el medi ambient. De fet, expliquen que amb 100 grams de llenties es guanyen 4 grams més de proteïnes que amb la mateixa quantitat de pollastre o de vedella, per exemple. També recomanen apostar per productes de proximitat, de temporada i a granel.
RAC 1 migdia.
I la manca de personal a la restauració es cronifica i el sector fa mans i mànigues per passar aquest primer estiu de retorn de la normalitat després de la pandèmia. De fet, la feina de cambrer ha estat des del març entre les 10 més demanades al portal d'internet Infojobs. Per posar-hi remei, els restauradors expliquen que han hagut de reduir els horaris d'obertura i oferir menys taules als clients.
I avisen que això també acabarà comportant un augment dels preus. A més, insisteixen que els caldrà reinventar-se i crear condicions més atractives per poder contractar el personal que necessiten. Ho han explicat a RAC1 Josep Carreras, dels restauradors de Girona, Bàrbara Llé, de la Costa Brava, i Àngel Pérez, de les empreses de Tarragona.
Molts restaurants, doncs, ara ja no tenen un dia, en tenen dos. Molts restaurants que tenien, doncs, 20 taules, ara només en tenen 15.
Les poques plantilles que tenim estables, doncs, mantenir-les contents i amb qualitat de vida i baixar la nostra producció.
Pues l'hostaleria ha de reinventar-se, no? Tindrem unes condicions que siguin més atractives.
La davallada de personal a la restauració la confirmen també TTs com Adeco i portals com Infojobs, que expliquen que han publicat moltes més ofertes per cobrir una demanda que segurament és altíssima. Ara bé, un cop encetada la temporada d'estiu, les publicacions han anat a la baixa, amb una caiguda al juliol a Catalunya del 25% respecte al 2019. Infojobs ha ofert més de 2.500 llocs de treball del sector de la restauració, una xifra que puja fins als 12.500 a tot l'estat. En parlen a RAC1, la directora territorial d'Adeco, Maria José Carracedo, i també la portaveu d'Infojobs, Mònica.
Hem hagut de fer molta més tasca de publicació d'ofertes, de selecció de personal. Estem invertint moltíssim en formació per poder donar cobertura a totes les demandes, però la realitat és que la demanda és altíssima.
Una demanda muy, muy, muy alta, ¿no? Sobre todo de los meses de marzo hasta el mes de junio. Sin embargo, a partir del mes de julio, el volumen de publicaciones es también alto, pero ya no está en esos niveles tan superiores.
Gairebé un 11% de les ofertes de feina a Infojobs al juny eren per treballar als sectors del turisme i la restauració.
RAC 1 migdia.
I en surt avui a Sant Adrià de Besòs un incendi en un bloc de pisos ha obligat a desallotjar 58 persones. Hores d'ara, les flames ja estan apagades. Hi ha 6 persones ferides lleus, això sí, cap de greu, Marina Arbós.
El foc ha començat a cremar en uns baixos que estaven ocupats des de feia 2 anys per una persona que acumulava gran quantitat de materials. El cap de guàrdia dels bombers, Albert Cervera, ha parlat del possible origen de les flames.
El que cremava era un local i el que ha acabat resultant que crema és uns baixos, un local d'una persona que estava ocupada, suposem, amb el del síndrome de Diògenes, per la quantitat de material que hem trobat a dintre, i aquest local ha cremat a la seva intensitat. El fet de la configuració de l'edifici fa que aquest fum i temperatura s'ha escampat cap als altres locals.
El foc ha obligat a desallotjar totes les famílies de l'edifici, 28, i també una 20ena de residents d'un geriàtric situat molt a prop del bloc on hi ha hagut l'incendi. Les flames han provocat problemes de subministrament a tots els pisos del bloc i els de la primera planta, a més, també els ha afectat les estructures. Per això, de moment, no podran tornar-hi. N'ha parlat a RAC1 l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete.
Hem de valorar quines són, com sempre, com els protocols estableixen, quines són les seves xarxes familiars i de contactes per poder, si tenen recurs per poder ser allotjat i, si no, doncs també les pròpies assegurances i depèn de les situacions a les que estem, doncs, nosaltres també actuaríem com a ajuntament.
En aquests moments els bombers continuen treballant amb 6 dotacions, ventilant i revisant els edificis afectats pel fum.
I bandera groga encara a 27 platges del Maresme i el Barcelonès per la mala qualitat de l'aigua després de les tempestes que hi va haver divendres a la tarda. 2 dies després de les pluges, encara no es recomana el bany a les platges de Barcelona, Mataró, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou i Gavà. Tot plegat després que l'aigua quedés bruta i plena de partícules en suspensió. Ara per ara queda, però, encara una platja amb bandera vermella, és la de Sant Adrià de Besòs. I polèmica al Vendrell per un altre festival musical que no deixa dormir els veïns. Aquest cap de setmana es fa el Festiuet a la platja de Sant Salvador i els veïns es queixen perquè el volum dels concerts que duren fins a les 7 del matí no els deixa dormir. L'Ajuntament i l'organització es defensen i asseguren que s'han complert totes les normes. Des de Tarragona, Sílvia Barbís, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament del Vendrell sosté que el festival de 4 dies ajudarà a reactivar l'activitat econòmica del municipi. L'organització també defensa que complixen tots els requisits i que l'impacte econòmic serà positiu. Laia Toldrà és responsable de comunicació del Festiuet.
Estem complint absolutament tots els requisits per a nivell de sud, de decibels, com de distància amb les cases, el que sigui, i a més creiem que, o sigui, que realitzar aquest esdeveniment en aquesta localitat té un impacte molt positiu per al territori a nivell d'activar l'economia local.
Els veïns, però, se senten indefensos. Viuen a només uns metres del recinte musical i dels espais d'acampada i no poden dormir des de dijous passat pel soroll, tal com explica Carlota Gallés, una de les veïnes de la zona.
Clar, els hem viscut dormir més aviat poc, perquè no només és el soroll del festival, sinó que també el soroll de la pròpia acampada, on posen música fins a les 6 del matí, també cada dia doncs, també s'ha fet notar moltíssim.
Només el primer dia del festival, que acabarà la propera matinada, hi havien passat prop de 5.000 persones.
Hi ha encara un altre conflicte pel soroll. Els veïns de Llofriu, al Baix Empordà, reclamen que es tanquin dos masos que porten més d'un any fent-hi festes il·legals fins a altes hores de la matinada. Després de dues reunions amb l'alcalde, han comprovat que les masies no tenen llicència per fer aquests esdeveniments. Per això, en els pròxims dies, l'Ajuntament enviarà una carta a les dues empreses perquè deixin de fer aquesta activitat i les avisen que, si no compleixen, s'enfronten a sancions econòmiques. Pol Prats.
Els veïns denuncien que no poden descansar perquè cada cap de setmana hi ha festes amb la música a tot drap. Ho ha explicat a RAC1 la portaveu de Soroll Llofriu, Cristina Alarcón.
Estem bastant preocupats de que això no sigui un efecte llamada, de que qualsevol persona que tingui un mas doncs, pugui fer festes de 400 persones, perquè és que el soroll és, o sigui, tremolen els vidres i això és, francament, un no viure.
La presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, Carme Soler, ha detallat a RAC1 les conseqüències de no descansar i ha posat aquest exemple.
Abans la gent deia que li molesta el fum del tabac. Ara ningú pregunta si molesta perquè ja se sap que perjudica la salut i produeix càncer. Amb el soroll passa el mateix. És una cosa que afecta la salut però que no se sabia. Actualment es moren persones per culpa del soroll.
Els veïns calculen que l'activitat de les masies causa molèsties a un centenar de famílies.
RAC 1 migdia.
I desmantellen una plantació de marihuana amagada a les golfes d'una sala de concerts a Reus.
Els Mossos d'Esquadra van desmantellar una plantació en actiu oberta al públic i van detenir tres homes. Els dos responsables de la gestió de la sala de festes i el que s'encarregava del conreu de la plantació. Els agents van decomissar un total de 550 plantes, una instal·lació de llums i nombrosos extractors i aparells d'aire condicionat. A la zona de cultiu només s'hi podia accedir mitjançant un ascensor que s'activava amb una clau i que estava perfectament amagada per no desprendre cap tipus d'olor i passar desapercebuda.
I el Col·legi de Psicòlegs insisteix que falten recursos per atendre els pacients de salut mental i que a l'estiu la situació s'agreuja perquè els professionals fan vacances i no se'ls substitueix.
La vicedegana del col·legi, Dolors Líria, ha lamentat el Via Lliure d'estiu que la falta de recursos és estructural al sistema públic.
Estem en una ràtio la meitat respecte a altres a Espanya, respecte a altres països d'Europa. Els professionals necessiten i són molt merescudes les seves vacances, són necessàries per poder fer bé la seva feina a la tornada, però els trastorns de salut mental no fan vacances i per tant les persones que els pateixen necessiten tenir aquests recursos durant tot l'any.
Líria admet també que l'estiu és un període especialment complicat per la salut mental, ho és, per exemple, en els casos de trastorns de la conducta alimentària. Ho ha explicat també al Via Lliure Flors Moreno, mare d'una jove de 19 anys amb TSA.
És una etapa molt difícil perquè és exposició del cos, són biquinis, piscines, platges, canvi de rutines, per tant, canvi d'horaris de menjar, canvi de menjades, colònies, hotels, etc. I voldria dir que aquestes persones normalment és quan poden necessitar o necessiten més suport perquè de vegades doncs, hi ha crisis, recaigudes, no? És una etapa molt complexa.
RAC 1 migdia.
I els mitjans de comunicació israelians confirmen un primer contacte entre la jihad islàmica i Israel per un alto al foc en els combats, tot i que de moment l'organització palestina no l'accepta. Segons explica la televisió del país, Egipte està fent de mediador entre els dos bàndols i hauria arribat a un acord amb Israel per acabar els atacs a les 6 de la matinada de demà dilluns. En les últimes hores, les autoritats palestines han informat de la mort de 30 persones mortes pels atacs de l'exèrcit israelià i de gairebé gairebé 300 ferits. I pel que fa a l'altre focus d'interès internacional, Taiwan ha tornat a denunciar que l'exèrcit xinès continua fent atacs simulats prop de l'illa. Avui hauria de ser l'última jornada d'aquestes maniobres que la Xina fa com a represàlia a la visita de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi.
En un comunicat, el Ministeri de Defensa de Taiwan assegura que aquest matí han detectat avions, vaixells i drons militars xinesos operant al voltant de l'estret que hi ha entre el continent i l'illa. Des de Taipei descriuen la presència militar com un bloqueig i consideren que les maniobres de la Xina són irresponsables. Taiwan també ha començat aquest cap de setmana els seus propis exercicis militars amb un desplegament de patrulles aèries i vaixells de guerra. Pequín considera una farsa la visita de Pelosi i reclama la seva sobirania sobre l'illa. A banda de les maniobres militars, la Xina també ha decidit trencar els acords de cooperació amb l'administració nord-americana.
I un últim apunt internacional abans dels esports. El Ministeri de Defensa de Turquia ha confirmat que han sortit 4 vaixells més amb gra des dels ports d'Ucraïna. És la segona partida des que Rússia, Turquia, Ucraïna i l'ONU van arribar a un acord per reprendre les exportacions de cereals ucraïnesos. Això el mateix dia en què s'han intensificat els atacs russos a la regió de Donetsk, a l'est d'Ucraïna, i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky demana de nou més armes a Occident per, diu, seguir fent front a la invasió russa.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez.
I als esports, el Barça disputa aquesta tarda el trofeu Joan Gamper contra el Pumas mexicà, Mònica.
Serà l'últim test abans de començar la Lliga el proper dissabte i també la presentació de l'equip davant l'afició. El Gamper de la il·lusió que han despertat els nous fitxatges i del retorn al Camp Nou 3 anys després i també molt pendents de la possible arribada de Marcos Alonso, el jugador. Ahir no va jugar amb el Chelsea i el tècnic Tuchel va explicar que el lateral ha demanat sortir del club. De seguida l'escoltarem abans, però tenim en marxa des de les dues del migdia la cursa de MotoGP del Gran Premi de la Gran Bretanya. Enviat especial de RAC1 a Silverstone. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, arribem a l'equador de la cursa. Desena volta, David lidera el català de Suzuki, Alex Rins, perseguit per 3 Ducatis, les oficials de Pecco Bagnaia i Jack Miller i la de l'equip satèl·lit Pramac de Jorge Martín. Ha caigut Joan Zarco, que liderava des de la pole. El cinquè és Maverick Viñales, sisè al líder del campionat, Fabio Quartararo, setè Joan Mir i vuitè Aleix Espargaró, que s'ha infiltrat amb els gèssics abans de sortir a cursa pel dolor de producte de la caiguda d'ahir, que de moment manté el tipus i està cedint molt poquet respecte a Quartararo. Serien ara 2 punts si la cosa acabés així, per tant, minimitzant danys a la classificació general.
Doncs Àlex Rins, que és líder quan falten 10 voltes per al final. Al llarg d'aquest RAC1 migdia anirem actualitzant la cursa des de Silverstone. Fins ara, Quim.
Fins ara.
Avui és dia de partit al Camp Nou, el primer d'una nova il·lusionant temporada amb la disputa del trofeu Joan Gamper, que torna a l'estadi Blaugrana 3 anys després. També serà la presentació de l'equip davant l'afició, amb especial atenció als nous fitxatges i també molt pendents del futur de Marcos Alonso. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Després de la gira nord-americana, primer partit al Camp Nou, com ho tenim? Tot a punt, Marta?
Tot a punt i amb moltes ganes, sobretot això, moltes ganes de veure les cares noves, ja sense Neto, ja no hi era la convocatòria publicada pel Barça ahir, estava resolent el seu futur i la seva sortida al Bournemouth ja és un fet. Jugarà al club anglès aquesta propera temporada després que el conjunt anglès ho hagi fet oficial fa poca estona, fa pocs minuts a les seves xarxes socials. Sobretot l'atracció avui és veure els nous fitxatges, que avui per cert ja s'han deixat veure amb la tradicional trobada amb les penyes abans del Gamper, i el de menys és el rival, tot i que el club hauria volgut poder trobar un substitut de més cartell que el Pumas després del contratemps per la plantada de la Roma i després del Milan. Avui diguem que el rival és el de menys i el que genera més il·lusió és veure aquestes cares noves a la gespa del Camp Nou amb aquest nou projecte de Xavi que tant s'ha reforçat aquest estiu.
Bé, ara aprofundim una mica més en el Gamper, però ara mateix totes les mirades, com deien, recauen en Marcos Alonso, el lateral del Chelsea. Serà el sisè fitxatge del Barça.
Sí, ens trobem ja a la recta final de les negociacions perquè el lateral esquerre de 31 anys es converteixi en nova peça del projecte de Xavi després de les incorporacions de Kessié, Christensen, Rafinha, Lewandowski i Koundé. És tan clar que s'està avançant en aquesta direcció que ja va quedar fora de la convocatòria del Chelsea per enfrontar-se a l'Everton, per estalviar-se riscos innecessaris, i després del partit l'entrenador Thomas Tuchel va confirmar la seva sortida.
That is the case, it was like...
Està intentant marxar i estem d'acord. No tenia cap sentit que jugués avui. En Marcos hagués estat sobre el terreny de joc, però tenint en compte la seva situació, crec que era el que havíem de fer.
Per tant, queda claríssim. Després de pactar amb el Barça les condicions del seu nou contracte, que serà tot a punta per 2 anys més un tercer d'opcional, ja només queda tancar el traspàs, que oscil·larà entre els 8 i els 10 milions d'euros. Després que el Chelsea tanqués divendres el fitxatge de Marc Cucurella, tot s'ha anat accelerant aquest cap de setmana i en els propers dies es podrà tancar la seva arribada al Barça d'una vegada per totes. Tot plegat mentre que el club blaugrana continua treballant per inscriure els nous contractes a temps per arrencar la Lliga el cap de setmana que ve. El president Laporta ha insistit aquest matí en aquest acte amb les penyes prèvia al Gamper que es podrà inscriure tothom en la línia del que ja deia aquesta setmana passada, però el cas és que continuen les discrepàncies comptables entre el club i la Lliga. Fons del Barça apunten que necessiten 130 milions d'euros, mentre que la Lliga parla de 150. A més d'activar la venda restant de Barça Studios, el Barça considera que el beneficiarà l'explotació de la màniga de la samarreta i que alliberaran espai salarial amb sortides i possiblement resolent part dels diferiments de Piqué i Busquets, doncs jugant amb tot això n'hauria de tenir prou.
I a tot això, que no és poc, el Chelsea continua collant per Frenkie de Jong.
Sí, tot i que sense que el jugador doni el sí a sortir al club anglès, no volen començar a parlar de condicions concretes de diners amb una oferta ja formal i amb cara i ulls, així que serà una setmana intensa també en aquest sentit, amb més pressió encara per al migcampista neerlandès. Recordem que ell no vol sortir, que no s'ha mogut d'aquesta postura, que des del club se li ha insistit molt que si vol continuar ha de rebaixar-se el salari sense que hi hagi hagut un acord per fer-ho possible, i que Xavi també sempre ha assegurat que compta amb ell, però és evident que econòmicament seria interessant vendre'l per tot això que hem anat explicant i perquè el club blaugrana continua somiant amb la possibilitat d'incorporar Bernardo Silva.
I Marta, si res no canvia, De Jong serà avui, aquesta tarda, la presentació de l'equip al Camp Nou.
Sí, una presentació que tindrà lloc abans de l'inici del partit. Es preveu per allà 7:45 del vespre amb alguns jugadors sense dorsal pendents del seu futur. Umtiti, un clàssic, Pjanic, amb qui Xavi vol comptar, Braithwaite o Memphis. Veurem quina resposta de públic hi ha tenint en compte les dates i també tenint en compte la calor que fa a Barcelona. S'esperen 28 graus a les 8, l'hora del partit, i uns 30 al llarg de la tarda. Koundé, el darrer futbolista en arribar, s'espera que encara no jugui d'inici perquè necessita agafar rodatge físic després de passar pel quiròfan al juny, però això sí, podria tenir minuts ja a la segona part per poder doncs, tenir aquesta primera presa de contacte amb els companys i la gespa del Camp Nou. A més de veure Lewandowski i companyia, també serà un gran al·licient retrobar-se amb Dani Alves, amb qui el Barça tindrà un gest en forma de comiat homenatge després del seu retorn exprés aquesta temporada passada.
Gràcies, Marta.
Fins després, que vagi bé.
Barça-Pumas, primer partit al Camp Nou i que analitzem amb el Marc Guillén.
Ha tornat l'alegria al Futbol Club Barcelona i avui el Camp Nou tornarà a somriure com fa dies que no somreia. La temporada és molt il·lusionant i totes les temporades comencen pel Gamper, pel dia de la presentació oficial. Avui hi ha molts fitxatges per presentar-se. Esperem que sigui el primer dia o el primer gol de Lewandowski al Camp Nou, perquè avui es donen tots els ingredients perquè el Barça es pugui exhibir, pugui tenir bones sensacions, marcar gols i lluir bones jugades, sobretot en un Barça que està sent molt vertical fins ara. Primen molt els davanters, prima molt aprofitar tot tipus d'espais. Si vols, el Barça de Xavi ha d'anar guanyant un punt de pausa, un punt de maduresa. Esperem que això li vagi donant el temps i el recorregut. Avui tot just és un partit de pretemporada, segur, però crec que ja veurem pistes del que ha de ser el Barça durant la temporada. Crec que avui veurem un 11 titular molt reconeixible, potser fins i tot el primer del Barça a la Lliga, un Barça amb molts fitxatges, és cert, amb molt talent, però també molts jugadors amb vocació d'equip, i és de les coses que més esperançat em fa estar aquesta temporada, que han vingut estrelles, sí, però estrelles col·lectives, no d'aquells jugadors que només volen la pilota al peu i lluir les seves jugades. I això és un bon símptoma amb un entrenador com Xavi a la banqueta.
Tot això pel que fa al Barça, el rival serà el Pumas mexicà. Per a molts dels seus futbolistes, jugar aquesta tarda al Camp Nou serà de ben segur inoblidable. És el cas de Jorge Rubalcaba, jugador de 21 anys, que ahir a la nit va passar pel Tu diràs, i David Bosch va explicar la seva història de superació.
Sí, el mexicà ha passat en un any de jugar al carrer a fer-ho al Camp Nou. La seva història futbolística es va començar a escriure el 2020. Rubalcaba, nascut als Estats Units, a Califòrnia, però amb pares mexicans, fa poc més d'un any no havia jugat mai en un equip professional, jugava al carrer, i a través d'un amistós el van fitxar a les categories inferiors del Pumas. Va jugar 7 partits i, vist el seu nivell, de seguida el van pujar al primer equip. Ara fa un any, és una jove promesa, de fet protagonista amb la sub-21 del seu país, i jugar avui al Camp Nou és un somni fet realitat.
O sea, jugar contra Barcelona, jugar aquí en el Camp Nou, pues siento que es un sueño para todos. O sea, desde niño, pues, ves estos partidos, ves estos equipos y dices, pues, un día, pues, yo quiero jugar ahí, ¿no?
El que tampoc s'hauria imaginat mai Rubalcaba és compartir vestidor amb Dani Alves. El mexicà destaca la proximitat del brasiler i elogia la seva figura.
Dani, pues, pa muchos, ¿no? Es una leyenda. O sea, para todos nosotros, pues, la verdad es que es un ídolo. Y, pues, todos quisiéramos, ojalá un día, pues, tener una carrera como él, ¿no? O sea, jugar hasta que ya no nos dé.
I com a bon record, a banda de l'experiència de jugar al Camp Nou, Rubalcaba té clar quina samarreta demanarà.
El que más me gusta ahorita, yo diría que es el Pedri o el Lewandowski. Pero pues Pedri, o sea, también pues lo ves jugar y se sabe la edad que tiene también y lo que hace. Ya ves que también ya pues, he jugado con la selección mayor de España, le dieron la 10.
Doncs... Digues.
Sí, acabo, Mònica, ara amb 21 anys i jugant a la primera divisió de Mèxic, el seu propòsit és consolidar-se amb l'equip i el futur dirà si li queden més pàgines per escriure.
Doncs ho veurem, ho seguirem de prop als dos futbolistes, com deia, els quals els hi demanaria la samarreta Rubalcaba, Pedri o Lewandowski. Pentinada en l'actualitat de Barça i Pumas, un gran part que viurem en directe a la sintonia de RAC1.
Aquest diumenge el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada. Aquest diumenge torna Fot-li Pou. A les 8, 57a edició del trofeu Joan Gamper, Barça-Pumas de Mèxic. L'equip de Xavi Hernández passa l'últim test de la pretemporada a 6 dies per l'inici de la Lliga. Segueix la presentació de l'equip i el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Joan Maria Pou i tota la tropa. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Tornem cap al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Quim, quan falten 5 voltes per al final, com ho tenim?
Grup compacte al capdavant i nombrós també, liderat ara per les Ducati oficials de Pecco Bagnaia, primer Jack Miller, segon Alex Rins, que és tercer, però continua tenint opcions de lluitar per la victòria, quart Jorge Martín, cinquè Maverick Viñales, sisè Fabio Quartararo, setè Enea Bastianini, vuitè Miguel Oliveira i novè ara Aleix Espargaró, que amb aquesta classificació cediria només 3 puntets respecte al seu rival Quartararo al Mundial. Ha caigut el mallorquí de Suzuki Joan Mir.
Doncs a falta de 5 voltes per al final a Silverstone, tornem cap al futbol perquè ahir el Girona es va emportar el 45è trofeu Costa Brava després de guanyar el Bolívar per 2-0 en un partit Carlos Montfort que es va acabar 20 minuts abans.
Sí, un gol de Castellanos i un de Guitian en pròpia porta van servir perquè el conjunt de Mitchell s'imposés en un dels darrers partits de pretemporada. El partit, com deies, Mònica, es va suspendre al minut 70 per un fenomen poc comú. Vols saber quin?
Digues.
Un tall en l'energia elèctrica a tot Palamós. En tot cas, el Girona va ser clarament superior i així ho va afirmar Juanpe després del partit, que assegura que l'equip comença a remar en la mateixa direcció.
Bueno, más allá de lo que ha pasado al final, ¿no? Yo creo que un partido que nos ha servido, ¿no? Sobre todo porque ha habido mezcla, ¿no? De jugar el primer equipo, jugar el filial y se nota que ya todos vamos a la misma idea, lo que pide el míster y bueno, trabajo que nos sirve, más allá de que no ha sido 90 minutos, pero que nos sirve para seguir acumulando carga y sacar cosas buenas para el fin de que viene, ¿no? Que es importante.
I qui va tornar a prop de casa, però aquest cop amb la samarreta de Bolívar, va ser Àlex Granell. El d'ahir va ser l'últim partit del Gironí amb el club bolivià, ja que el jugador és a res de firmar pel Lommel de la segona divisió belga. Un Granell que es va mostrar molt content i emocionat de retrobar-se amb el seu exequip.
Sí, sense cap mena de dubte, un partit molt especial, molt emotiu. Ja m'he anat preparant emocionalment aquests últims dies per les sensacions que podria viure i ha estat realment molt emotiu per mi poder reviure tantes sensacions amb el Girona.
L'MVP del partit, Tati Castellanos, gran partit de l'argentí que ja acumula 3 gols en 3 partits, i el Girona, a hores d'ara, que segueix preparant-se per l'inici de la temporada i avui s'enfrontarà al Saragossa a les 7 de la tarda.
Un inici de Lliga, el retorn a primera divisió pels gironins, que tindrà lloc el proper diumenge 14 d'agost a Mestalla a partir de 8:15. Qui ja ha posat punt i final a la pretemporada és l'Espanyol de Diego Martínez, que ahir va empatar 0 davant el Nàpols. Martí Odriozola.
Els blanquiblaus van plantar cara ahir a un equip de Champions i van millorar la imatge de l'últim partit, aquell 5-1 al camp del Brighton, però es van quedar sense marcar per tercer cop aquest estiu. En acabar el partit, el tècnic Diego Martínez feia balanç de l'actuació del seu equip en declaracions als mitjans del club.
El equip ha competido, el equip ha estado concentrado, sino que también creo que nos enfrentamos a un equipo de muchísima calidad. Enfrentamos a un equipo nivel Champions, un equipo que ha estado peleando el Scudetto el año pasado, prácticamente son los mismos, el mismo entrenador, un equipo que te exige mucho, ¿no? No obstante, evidentemente, insisto, a mí los resultados no, en pretemporada no es algo que me preocupe mucho, lo más importante es las sensaciones.
Unes sensacions bones que ahir va poder recuperar l'Espanyol, que va deixar la porteria a 0 per quart cop aquest estiu. De fet, el 5-1 contra el Brighton, que abans recordàvem, és la taca negra de la pretemporada. 5 gols encaixats en 52 minuts contra l'equip anglès i un gol en contra la resta de l'estiu. I això, Mònica, ens deixa una paradoxa, i és que els últims 10 estius l'Espanyol només havia encaixat tants gols, un per partit de mitjana, en dues ocasions. Però, en canvi, tan sols hi ha un any amb tantes imbatibilitats. 4, a 2017.
Del partit d'ahir, Martí, què més en destaquem?
L'ensurt de Sergi Darder, que va haver de ser substituït per uns problemes estomacals que ja tenia abans del partit. En principi hauria d'estar disponible pel debut a la Lliga. Omar i Calero també van sortir amb molèsties, però no semblen greus.
Amb aquest amistós contra el Nàpols, l'Espanyol tanca la pretemporada, un estiu amb poques novetats pel que fa al mercat de fitxatges.
En aquest sentit, Diego Martínez demana paciència pel rendiment de l'equip, però reconeix que hauria volgut tenir ja avui més reforços.
Evidentemente nos gustaría tener todo mucho más atado, más concretado, pero el mercado está así, hay que aceptarlo y a competir todo lo que podamos y le sacaremos el máximo partido desde la convicción y sobre todo desde la actitud.
Una altra veu en clau blanquiblava, el central d'Arenys de Mar, Sergi Gómez, fa balanç de la pretemporada.
Crec que els resultats en aquest sentit no és el de menys, però no pot embrutar una pretemporada que crec que ho hem donat tot, que hem estat molts dies concentrats, on hem treballat moltíssim i crec que això és el més important. Hem entès molt bé la idea del míster i la intensitat que vol en cada duel i en cada jugada, i crec que estem en el camí de trobar la nostra millor versió i estem preparats per començar la temporada.
Com dèiem, ahir va ser l'últim assaig abans de l'estrena de la Lliga, el dissabte que ve a Balaïdos contra la Celta.
Tres voltes perquè acabi la cursa de MotoGP al circuit de Silverstone. Quim, de moment, lidera Pecco Bagnaia.
Sí, de moment ja, en aquests moments són ja dues voltes perquè acaben de passar per línia de mai dels pilots del grup capdavanter. Continua Pecco Bagnaia, que intenta escapar-se per amarrar la que seria la seva quarta victòria del curs. El pilot torinès oficial Ducati, que roda ara amb més de mig segon de marge sobre l'empordanès de Julia Maverick Vinales, que ha decidit passar la taxa desfeta la volta anterior de Jack Miller i que ara vol perseguir Bagnaia per buscar la que seria la seva primera victòria des que és pilot d'Aprilia. De fet, Vinales ha estat el més ràpid al warm-up d'aquest matí, confirmant que la moto de la marca de Noale va molt bé en aquest circuit de Silverstone. Abans havia manat també els entrenaments lliures a l'Aleix Espargaró. El seu rendiment a la cursa però està molt condicionat per la forta caiguda que va patir a la quarta sessió lliure d'ahir. Ja us hem explicat que corre infiltrat amb analgèsic per suportar el dolor que té a tots dos turmells. El gran dels Espargaró, que és ara mateix novè, afortunadament per ell, però tampoc està inspirat al campió i líder, el francès de Yamaha, Fabio Quartararo, que roda a la setena posició. Per tant, si això s'acaba així, queden menys de dues voltes pel final, serien només dos punts els que guanyaria Quartararo a l'Aleix Espargaró. Atenció, perquè Vinales ataca la primera posició de Bagnaia, respon al pilot de Ducati, però Vinales amb molta confiança, amb un terç de circuit, ha recuperat el mig segon que li portava d'avantatge a Pecco Bagnaia, i sembla que Vinales està prou fort per optar a aquest aquesta primera victòria de la temporada per ell, primera també des que és pilot Aprilia. Maverick Viñales, pilot de Roses, pilot català, lluitant per la victòria al Gran Premi de la Gran Bretanya aquí a Silverstone, atacant Pecco Bagnaia, que de moment continua al davant perquè ha aconseguit aguantar la primera escomesa del pilot català. Darrere de Bagnaia i Viñales, la lluita pel podi, tercera posició Jack Miller, també Ducati oficial, quarta de Jorge Martín amb un altre Ducati de l'equip satèl·lit Pramac, i Alec Rins, que queda despenjat, el supera també Enea Bastianini. Rins, que queda sisè, som ja a l'última volta, han fet el penúltim pas per meta, primer Bagnaia, Viñales que conserva opcions, sembla que Bagnaia encara pot incrementar una mica el ritme per guanyar alguna dècima més. Vejam si Maverick Viñales podrà aguantar l'estrabada o s'haurà de conformar amb una que també seria excel·lent segona posició. Pel que fa a Quartararo i Aleix Espargaró, cedeix posició Francesc de Yamaha, ara és vuitè, i per tant Aleix Espargaró només li cediria un punt en la lluita pel Mundial. Ens centrem però el que passa al cap de cursa, Bagnaia primer, Viñales segon, prou a prop per intentar l'atac, i atenció perquè s'hi apropa també ara l'australià Jack Miller. Al final podem tenir una lluita a tres, quan tot just fa una volta semblava que això estava decidit a favor de Pecco Bagnaia. Queda ja menys de mitja volta per acabar, última recta llarga del circuit, Bagnaia al davant, Viñales perseguint-lo, es passa a la zona de la Main Straight, la zona on hi ha la sortida de les curses de Fórmula 1. MotoGP utilitza el mateix traçat però amb la sortida de la meta en un lloc diferent, per tant no valen aquí les referències que puguin haver agafat els pilots de Fórmula 1. I ara ja s'acosten Bagnaia i Viñales a les últimes zones del circuit, a una zona molt lenta, la zona de Delup, el revolt més lent, continua al davant Bagnaia, Viñales s'intenta acostar per buscar l'atac al penúltim revolt, última zona ràpida, última acceleració forta, per tant quan s'acabi aquesta semirecta, últim punt d'avançament de Viñales, no està prou a prop, Viñales no podrà atacar segurament la Ducati de Bagnaia, que ja negocia el darrer revolt, el revolt de Woodcourt. Bagnaia, que guanyarà aquest Gran Premi de la Gran Bretanya a Silverstone. Vejam si Maverick Viñales pot mantenir la segona posició sobre Jack Miller. Sí que ho aconsegueix. Victòria de Bagnaia, podi de Viñales segon, Jack Miller tercer, Bastianini arriba a cauar, Martín cinquè, Oliveira sisè, Alec Rins setè, Fabio Quartararo i Aleix Espargaró amb una cursa heroica contra el dolor, que arriba a novè i només cedeix un punt en la lluita pel títol sobre Fabio Quartararo. Per tant, el francès continua líder en aquesta màquina ara a 22 punts. Completen la cursa també Pol Espargaró, 14, i Àlex Márquez, 17, fora dels punts. Ha guanyat Bagnaia, Viñales segon, Miller tercer. Aquest és el gran podi, aquest és el podi del Gran Premi de la Gran Bretanya.
Doncs déu-n'hi-do, Quim, quin final més apretat, amb victòria de Pecco Bagnaia. I abans s'ha disputat la cursa de Moto3, on s'ha imposat l'italià Denis Foggia. Quim, podem escoltar protagonistes, oi?
Sí, la victòria de Denis Foggia, italià d'Honda, és la segona de la temporada per ell. L'han acompanyat al podi el valencià Jaume Masià segon i el turc Denis Onyu tercer, tots dos amb KTM. Una cursa en la que els dos pilots que s'estan jugant el títol, perquè lideren destacats la general, que són el valencià Sergio García i el murcià Izan Guevara, tots dos companys a l'equip Espar, han acabat per terra. I tots dos, a més, a causa d'errades d'altres pilots, ja és curiós això, a García l'han vestit a Yumu Sasaki i a Izan Guevara poc després el també valencià Ivan Hortolà. La general continua encapçalada per Sergio García Dols, ara amb 3 punts de marge, vaja, ara i abans, perquè cap dels dos ha puntuat, sobre el seu company d'equip Izan Guevara. Amb la victòria d'avui, Denis Foggia retalla una mica diferències, però continua lluny, a 52 punts del liderat de Sergio García Dols. Pel que fa als catalans de la categoria petita, Xavi Artigas ha estat rodant tota l'estona amb el grup capdavanter, un grup nombrós on la lluita ha estat aferrissada i hi ha hagut diversos incidents, i al final Xavi Artigas ha acabat 11.
Ha sigut un caos, bueno, em trobava bastant bé. Al final de la cursa he intentat fer un avançament que s'han aixecat els altres pilots i m'he anat una mica més cap enfora i bueno, pues, a la dotzena posició crec que m'he quedat al 20, he intentat adelantar el màxim possible i al final el 11 crec que he fet i bueno, no era el resultat que esperava, però bueno, estem llestos per la propera Àustria.
I també ha corregut aquí a Silverstone el pilot de Castellbisbal, Marc García, substituint l'australià Joel Kelso, que està lesionat. Marc García ha estat 23è i últim a la seva cursa de debut al Mundial. L'objectiu del pilot català, però, era acumular experiència.
L'experiència ha sigut
increïble, no? Poder estar un somni complit, no? Des de petit sempre he volgut estar aquí. I bueno, la carrera en general ha sigut d'aprendissatge, no? D'aprendre com funciona l'equip, la moto, el comportament dels pneumàtics, jo com a feeling a la moto. I bueno, a poc a poc pues, hem anat millorant, no? En cada sortida, que era una mica l'objectiu d'aquest gran premi.
I a 3:45 començarà la cursa de Moto2 amb el mallorquí Augusto Fernández a la pole position al costat de Joel Roberts i Ayo Mura a la primera fila de la parella. El Ciclista Carles Arenas arrencarà quart, agafaran la segona fila d'aquesta grella de sortida al costat del líder Celestino Vietti, cinquè, que com li ha passat al líder de MotoGP Fabio Quartararo, haurà de fer també una volta llarga de penalització. Jeremy Alcoba, el pilot de Jesús de les Terres de l'Ebre, arrencarà 14è des de la cinquena fila de la graella.
Gràcies, Quim, que vagi molt bé.
Bon dia.
I tornem al futbol. El Barça femení de Jonathan Giraldez es va estrenar ja a la pretemporada amb una golejada. Tot seguit ho analitzarem, però abans una notícia en clau Mercato, i és que segons ha pogut saber RAC1, la central Andrea Pereira marxarà del Barça. David.
Sí, ho va avançar ahir el nostre company Marc Andrés al Tu Diràs. La central barcelonina no va ser present al Johan Cruyff en el primer partit de pretemporada de l'equip amb permís del club per resoldre el seu futur. Tot i tenir contracte fins al 2023, club i jugadora estan acordant una rescisió perquè la central surti lliure i no pas cedida com el club volia inicialment. Andrea Pereira va arribar al Barça l'estiu del 2018, provinent de l'Atlètic de Madrid, i es va fer amb la titularitat a l'eix de la defensa al costat de Mapi León. Però la temporada passada, entre problemes físics i l'arribada d'Irene Paredes, va perdre molt de protagonisme. Aquest curs, amb el retorn de Laia Codina i l'esperada recuperació de Jana Fernández, previst que aparegui el primer temps del 2023, Pereira s'ha quedat sense lloc i posarà fi a 4 temporades de blaugrana. Així ho reconeixia Giraldez després del partit.
El primer cas de l'Andrea Pereira està pendent de resoldre el seu futur, i les properes hores, dies, quan tinguem més novetats ja sabreu. Creiem que era el millor per ella, per l'equip, no seria avui el primer amistós de la temporada.
Seguirem pendents d'aquesta última hora sobre Pereira i el Barça. Ara sí, tornant al que va passar sobre la gespa de l'estadi Johan Cruyff, el Barça es va estrenar amb una nova golejada per 10-0, déu-n'hi-do, contra l'AEM de Lleida, en un duel marcat per la gran assistència de públic.
Sí, cinquena millor entrada de la història, amb 4.515 espectadors, recordem, en un amistós de pretemporada jugant un dissabte, dia 6 d'agost, déu-n'hi-do. Pel que fa al partit, l'enfrontament plàcid del Barça contra l'AEM de Lleida, inferior categoria, amb un 11 que barrejava jugadores del primer equip amb joves del filial. Precisament Giraldez, després de l'amistós, va destacar el bon paper de l'equip, especialment de Laia Madret i Judit Pujol.
Les jugadores petites arriben amb molt nivell. Crec que avui la Laia Madret a la primera part ha fet molt bona primera part. Complint a la perfecció el seu rol que li demanaven d'atacar profunditat, de rebre entre línies. Crec que també amb l'ajuda de Judit Pujols, que en aquest sentit a nivell de transició defensiva sempre ve ubicada en capacitat de recuperar pilotes, tot i que no és una jugadora molt alta, però que té aquesta personalitat, aquest caràcter per poder atacar i defensar camp obert, i en línies generals content per totes.
Un partit que va presenciar en directe Alexia Putelles, acabada d'operar fa uns dies, i que ha parlat aquest matí sobre la seva recuperació als mitjans oficials del club.
Bueno, bé, molt bé. Bé dins del que cap en aquesta situació. Estic bé, recuperant-me matí i tarda i bé. Bueno, seran processos que tindré que anar superant. Són coses que, per sort, fins ara no havia viscut. I bueno, poc a poc, recolzant l'equip és l'important i ja està.
L'equip marxarà demà a la Vall d'en Bas per iniciar un estatge fins al dia 14, i segons ha pogut saber RAC1, la sueca Fridolina Rolfo tornarà de vacances demà mateix, mentre que Lucy Brons i Jessie Ferreira s'incorporaran durant l'estada a la Garrotxa.
Això pel... Com dèiem, això pel que fa al Barça, l'altre equip català d'enguany a primera, el Levante Les Planes, va anunciar ahir que disputarà un amistós de pretemporada contra el Paris Saint-Germain. Ho farà el 23 d'agost a 7:45 al Municipal de Palamós. Deixant de banda el Barça femení, aquest cap de setmana També han començat tres de les grans lligues europees i ahir en el debut del PSG, Messi va tornar a brillar amb un golaç de xilena, Martí.
Sí, era l'última peça que li faltava al seu museu particular i ahir, en l'estrena del PSG, a la Ligue 1 el va aconseguir. L'argentí es va esmunyir entre la defensa del Clermont, Paredes va veure la desmarcada des de lluny i amb control amb el pit previ, Messi va enviar la pilota a la xarxa.
Paredes pour Messi, elle est bonne, elle est bonne!
Així ho van explicar a França, un partit contra el Clermont, per cert, que va acabar 0-5. L'argentí va signar dos gols i va fer una assistència a Neymar. També ha jugat ahir a l'Ligue 1, Estrasburg 0, Mónaco 1. De la tarda d'ahir, Mònica, dos partits. A la Premier, Everton 0, Chelsea 1, amb gol de Jorginho de penal. El temps de descompte de la primera meitat, 8 minuts d'afegit a la primera, i el català Marco Corella va debutar amb els Blue i va jugar l'últim quart d'hora. I a la Bundesliga, Borussia Dortmund 1, Bayer Leverkusen 0, amb un gol de Royce al minut 9.
Això pel que fa als partits que es van disputar ahir, avui però, quins n'hem de destacar.
A la Premier, a les 3, comencen dos partits, Leicester-Brentford i Manchester United-Brighton, amb Cristiano Ronaldo a la banqueta. I a dos quarts de 6, el debut del vigent campió a Manchester City de Guardiola, també serà l'estrena de Haaland, i amb la incògnita de si Bernardo Silva, pretès pel Barça, entra a la convocatòria. A la Bundesliga, Stuttgart-Leipzig a dos quarts de 4 i Colònia-Schalke a dos quarts de 6. I a la Ligue 1, teníem en directe des de la 1 un partit entre el Toulouse i el Nice amb empat a 1, a punt d'acabar-se al mercat de Linga i Ramsey. També per avui, te'n destaco dos més, quan passin 5 minuts de les 5, Rennes, l'Orient, i a 3 quarts de 9, el subcampió francès, el Marsella, rep l'Stade de Reims.
Doncs les tres lligues que ja estan en marxa, el proper cap de setmana serà el torn de la Lliga Espanyola, com ja ho hem comentat, i també de la Sèrie A Itàlia. Pel que fa a la resta de futbol, Carlos, quins amistosos hem de destacar?
Avui a les 6 de la tarda tenim un Atlético-Juventus, partit amb ambient de Champions League. També gaudirem d'un Girona-Saragossa, Ibiza-Mallorca, Albacete-Getafe i, òbviament, el Barça-Pumas del Trofeu Joan Gamper. Ahir vam tenir partits interessants com un Nàpols 0, Espanyol 0, Inter 2, Villarreal 4, València 2, Atlanta 1 o el Sevilla 1, Cádiz 0. Escoltem les declaracions postpartit del tècnic del Sevilla, Julen Lopetegui.
Bueno, ante eso el mercado se cierra cuando se cierra, ya he hablado sobre eso alguna vez, y mientras pues trataremos lógicamente de trabajar y de centrarnos en los que nos van a ayudar, que son los que están sin ninguna duda. A partir de ahí el club está trabajando y seguirá trabajando hasta que se cierre el mercado, como todos los equipos.
I pel que fa al Mercato, Carlos, quins moviments hem de destacar avui?
Doncs escoltàvem ara mateix a Julen Lopetegui, que no volia donar detalls dels pròxims fitxatges. Doncs avui el Sevilla ha anunciat que ha arribat a un principi d'acord amb Isco. El jugador ja és a la capital andalusa i dilluns passarà la revisió mèdica pertinent. En cas de passar-la, el mateix dilluns es podria fer oficial l'acord per les dues properes temporades.
Per tancar el bloc de futbol, ahir va arrencar la Copa Catalunya amb els primers partits de la primera eliminatòria. Jessica Rius.
Sí, ahir es va tornar a jugar a la Copa Catalunya després de dos anys de parada per la pandèmia i ja tenim els primers 5 classificats per la següent ronda. El Prat, Lleida, Peralada van guanyar els seus partits contra l'Hospitalet, el vigent campió, el Castelldefels i el Vilassar de Mar, respectivament. El Barça Atlètic i el Nàstic també van aconseguir passar la següent ronda després de guanyar amb superioritat el Tona, 0-4 amb doblets d'Emre Demir i Roberto. I el Nàstic Vilafranca va acabar amb 0-2 amb un gol de Pablo i l'altre de Bonilla de penal. Avui és el torn de la Grama Badalona Futur, Girona B Badalona tots dos a les 7 de la tarda, Muntanyès a Europa a un quart de 9.
I aquesta tarda tenim la final del torneig d'històrics del futbol català.
Sí, Terrassa i Manresa es veuran les cares a la final, que es disputarà aquesta tarda a les 6 al Municipal de Guinardó. Serà la primera final d'històrics pel Manresa i el Terrassa va vèncer els Sants als penals després d'acabar amb un empat sense gols. I el Manresa va vèncer el Sant Andreu per la mínima amb un gol d'Àlex Sánchez quan faltava un minut pel final de la primera part.
Obrim plana poliesportiva parlant de tenis, perquè aquesta matinada Paula Badosa s'ha quedat a les portes de la final del torneig de San José, David.
Ha caigut a les semifinals del torneig contra la russa Daria Kasatkina. Ha perdut 6-2, 6-4 en una hora i mitja de partit. Tot i caure en la final d'avui, l'empordanesa ascendirà una posició en el rànquing mundial i se situarà tercera. Encara en tenis, el rus Daniil Medvedev, número 1 del món, ha guanyat aquesta matinada l'Open del tenis de Los Cabos, després de guanyar el britànic Cameron Norrie per 7-5 6-0.
I I ara temps pel waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha proclamat avui campiona de la Sardínia Cup de preparació per l'europeu i arribarà com un tro a l'europeu, precisament, que comença a finals d'agost. Martí.
Un torneig aquesta Sardínia Cup que s'ha jugat a Sassari, a la illa de Sardenya. Un partit al d'avui, un partit al dia, perdó, des del dimecres passat, i amb molt bon rendiment de les jugadores de Mikioka. L'últim ha sigut aquest matí contra Itàlia. Espanya ha guanyat 11-9 i ha tancat un torneig perfecte. Una de les jugadores, Bea Ortiz, autora de 9 gols, destaca l'actuació col·lectiva durant el torneig. Són paraules de RAC1.
Tant aquest partit com els altres 4 que hem jugat en aquest torneig ens serviran per començar a millorar i començar a treballar el que ens falta de cara a l'europeu, no? Bueno, considero que ha sigut un torneig que ens ha anat molt bé. Jo crec que ha sigut uns partits que ens han ficat a to, ens han ficat en el lloc on hem d'estar.
L'equip espanyol tanca la participació a la Sardínia Cup amb 5 victòries, 62 gols a favor i 39 gols en contra. 2 triomfs per la mínima contra Països Baixos i contra Grècia, una golejada 20-6 contra Israel i també un triomf 11-6 contra Hongria. Tot plegat amb la mirada, com deies, posada a l'europeu d'esprit, a Croàcia. Bea Ortiz analitza com l'afronta l'equip.
Més fortes que mai, tenim ganes de que arribi l'europeu, de treballar dur per bueno, assolir el que totes volem i somiem, no? Que és l'or europeu.
La selecció espanyola aspira a repetir l'or que va aconseguir en l'última edició. Farà ara una estada de 2 setmanes al Car de Sant Cugat i debutarà el 27 d'agost al matí contra Sèrbia. A la fase de grup jugarà també contra França, Eslovàquia, Itàlia i Israel.
I amb un minut repassem la resta de l'actualitat poliesportiva, Jèssica.
El Barça de futbol sala segueix amb el seu estatge per temporada a Andorra. Avui els de Jesús de Velasco han tingut doble sessió en camp i demà ja tornaran cap a Barcelona per començar la pretemporada el divendres dia 12. En volei avui Espanya i Eslovàquia s'enfronten a les eliminatòries de classificació pel proper campionat d'Europa. El partit es disputarà al pavelló Los Planos de Teruel a les 8 del vespre. I en atletisme el Mundial Sub-20 disputat a Cali, Colòmbia, Carla Domínguez ha acabat a la 16a posició en els 5.000 metres, molt lluny dels seus registres, i Berta Segura va acabar sisena en els 400 amb un temps de 52-56, que es va quedar a 6 centèsimes del rècord absolut de Catalunya i sub-20 d'Espanya. A l'Eurobàsquet, la selecció espanyola sub-18 va tombar ahir a Sèrbia per 60-38 i aquesta tarda disputarà la final contra Turquia a 8:15. I en piragüisme, el campionat del món d'esprint olímpic, l'equip espanyol va tancar la jornada d'ahir amb 2 ors en K4-500 amb el català Saúl Cravioto i C2-500 i una plata al K2-200 amb la catalana Laia Pèlax.
4 minuts i seran les 3 de la tarda, una pausa i rematem el RAC1 migdia.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? RAC1, La Vanguardia i Mundo Deportivo organitzen el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Participa publicant la teva fotografia en Instagram al costat de la seva descripció i l'etiqueta coixinet 7 Meravelles de Catalunya. Entre totes les fotos sortejarem un iPhone 13. Participa!
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, yeah! Bonic, yeah! Barat, yeah! I boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta setmana ens visiten els Cranberries amb el que va ser el seu primer gran èxit, Zombie. Hey, hey, sabeu en què es va inspirar Dolores O'Riordan per escriure aquesta cançó? Al Chelsea Hotel de RAC més 1 us ho expliquem.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
Minut i mig
minuts per fer algunes recomanacions culturals abans de les 3. A Barcelona, les nits màgiques de la Casa Batlló omplen de música el terrat de l'emblemàtic edifici.
Avui és el torn del grup de jazz i soul Nika Mills Trio, que interpreta peces conegudes a través de la veu, el teclat i la percussió. Hi haurà concerts durant tot l'agost que també inclouen una visita a la Casa Batlló. L'entrada costa 59 euros i 39 pels barcelonins.
I també hi ha molta música a les nits del Festival Jardins de Comedians de Canet de Mar.
L'edició d'aquest any ofereix actuacions tots els diumenges d'estiu. L'oferta artística és ben diversa, des de música jazz fins a actuacions de gospel. Avui el circuit rep les cantants Laia Porta, Ananda Amasa i el grup Jazz Gats.
La gran protagonista musical de la jornada, però, és Nati Peluso. La diva argentina tanca el Festival Internacional de Música de Cambrils amb alguns dels seus grans èxits, com Mafiosa o aquest que escoltem, Delito. I els participants més populars d'Eufòria posen també el punt final als Sons del Món. Roses acull una de les poques oportunitats de tornar a veure junts alguns dels concursants més estimats del programa de TV3. Aquesta nit, Mariona Escoda, Trinquell, Llum, Escorpio i Edu faran reviure al públic alguns dels moments més especials del concurs. I els amants de les bandes sonores han d'anar al Festival Portal Blau. La Gio Orquestra, la Simfònica de Girona, interpretarà alguns clàssics com Casablanca o La Guerra de les Galàxies.